i un 4,7%. I dependents d'aquesta reunió, arribem a les 11:04. Tornem amb més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El dia, amb Marta Grau.
I 5 minuts, ens atam darrera hora de programa, tercera en concret, en la bona companyia de Bernat Nadal, els comandaments tècnics, i amb una notícia important, rellevant. Comentar-vos que George Clooney ha decidit, després d'haver-ho xerrat amb la seva parella, no tornar a besar a pantalla cap altra dona. Si això és el que quiero.
L'actor George Clooney, de 64 anys, protagonista habitual de comèdies romàntiques al llarg de la seva extensa carrera, va mantenir una conversa amb la seva dona, Namal, sobre el pas del temps i han decidit plegats que ja s'ha acabat el seu moment d'interpretar escenes d'amor. He intentat seguir els passos de Paul Newman i ja no besaré cap altra dona més, va explicar a una entrevista amb el Daily Mail. Kisses for me, save all your kisses for me. Paul Newman va decidir al voltant de l'any 1971, durant el rodatge de Els Indesitjables, que ja no faria escenes romàntiques amb altres actrius que no fossin la seva dona, Joan Woodward. Seguint el seu llegat, George Clooney ja va avisar fa uns mesos que es nega a continuar fent pel·lícules romàntiques perquè renega de competir amb protagonistes de 25 anys. Però ara ha anat una passa més enllà i directament ha rebutjat besar-se en pantalla independentment del tipus de pel·lícula que faci. Enteneu aquesta decisió? És gelosia amagada per part de la seva dona? És una maniobra publicitària per posar preu en aquestes besades, que ara se cotitzaran més perquè ell ha dit que no en farà més? Vos escolta atentament, perquè avui de matí a les 9, na Joana Maroto, la Miss Marple de IB3 Ràdio,
molt interessant el seu argument,
tenia una sèrie d'arguments i de reflexions que, evidentment, han obert noves línies de debat.
Que no sé si tothom me comprarà, però, clar, jo tot un he pensat, que és molt qüestionable aquest edatisme que s'autoimposa en Jordi Nostro.
Mira, no estimada, falta... edatisme té 64 anys. Pot ser...
Però què vol dir? Que les persones de 64 anys no poden...
Les persones de 64 sí, però pot ser no sabeu fent cert tipus de papers d'homo de 64 a qui li posen, o sorpresa, a Hollywood, una partener de 30.
Entendria, per tant, que ell digués no vull fer pel·lícules amb ballotes 20, 30, 40, 50 anys més joves que jo perquè això és molt carca. Però que ell diga no vull fer pel·lícules romàntiques, no vull tenir escenes romàntiques ni besades, perquè encara entendria que digués, mira, no vull tenir un coit dins d'una pel·lícula, però una besada... Clar, això ja, d'entrada, m'apareix una mica estrany, que ho respecto moltíssim, vull dir, que faci allò que consideri. I si ho ha acordat ell amb la seva dona lliurement, m'apareix fantàstic. Però m'he qüestionat això, o he pensat que és molt qüestionable aquest autoedatisme, i després he pensat que és una mica de màrqueting, perquè tota aquesta gent Funciona molt així.
Jo te comp lo de l'operació de màrqueting, però també hem de dir que George Clooney és una mica una rara avis dins l'univers de Hollywood. Recordem que ell ja no viu als Estats Units, que viu a França, a unes vinyes, que se va comprar com, un, com una espècie de casa pairal de luxe, on estan surant allà els bessons que ha tingut anar mal. I diu que ell s'ha allunyat de tot això perquè no volia que els seus fills cresquessin dins l'ambient, que ell considera una mica tòxic, de lo que seria l'indústria de, del cinema. És a dir, que ell mateix ja com que se n'ha apartat una mica i supos que degueren parlar un dia fent un vinet i anar mal, potser aquesta conversa es va produir i va dir, escolta, no me fa gràcia veure't besar altra gent. Però també t'he dit, quan coneixes qualcú i tu saps que te cases amb un actor amb fama de galant i de set símbol
des de fa temps... Però no fa falta que sigui set símbol. Vull dir, jo també vos explicava o vos deia que també seria una mica estrany que les nostres parelles, per exemple, poso un exemple una mica exagerat, extrem, sí, però perquè ho entenguem, o no tan extrema, perquè li pot haver passat a més d'una persona, que te diguen, mira, no entenc aquesta feina vostra de que vos relacioneu amb tanta de gent i que veis a tanta de gent i converseu amb tanta de gent. Imagina't que mos diguessin, mira, a partir d'ara no vull que quan t'entrevistis a qualcú el miris en els ulls, o li xerris, o li... no sé. És que
quan s'entrevista fora xerrar?
Bé, és un exemple molt exagerat, però pens que en interpretació és una mica igual.
I aleshores el que has de fer és dir-li en aquesta parella, en aquesta persona, que deu estar trabocadíssima, li dius arrivederci a Roma.
Arrivederci a Roma.
Clar, perquè de tota manera també jo m'adaman. En Joana Maroto, que és una dona que ha entrevistat a molta de gent. Imagina que t'enamores d'un actor de cinema per adults. Tu el coneixes fent aquesta feina, que és cinema per adults.
Vinga,
és
a dir, anem a posar-nos a l'extrem.
No massa extrem. Tu el coneixes, que la seva feina és practicar lo coi davant d'una càmera amb altra gent i vendre aquest contingut un moment determinat. Clar, que tu, un pic han passat els anys, li diguis a la teva parella, m'agradaria que deixessis la teva feina perquè no estic còmode, vetua, no sé.
Sí, no, potser... home, és un exemple extrem, però potser, en realitat...
Ja el pare es coneix així.
Exactament, exactament. No a és mi... respectar clar, la feina d'una persona.
I ara perquè se n'anà ni borra, però li podríem demanar sí. I mos diria que en el final no pots fer canviar una persona.
No.
Evidentment, tu pots consensuar...
Sí, però
pots...
ni borra, que li han demanat així de forma molt ràpida, micro tancat per aquesta qüestió, mentre sortia, ha dit que era molt respetuosa en la decisió de...
No, jo també ho respecto perfectament.
Sí, sí, ha dit que entenia,
que sí.
Com que això...
Que ho facin, ja
exactament. Jo he
però
de confessar...
sí que si ho hem d'analitzar i mos demanau que facem una valoració, això és la meva valoració.
La meva valoració, Joana Maroto, ha canviat, he de dir, eh? A mesura que...
En dues hores...
En dues hores.
Ella estava parlant en Maroto... En Maroto. En Marta Groucho Marx. Aquests són els meus principis.
No tinc cap problema,
si no vos agraden, en tinc uns altres. És a dir, i en dues horetes. És a dir, anant madurant...
Mai he tingut problema en canviar d'opinió.
No, jo tampoc.
I sobretot si me demostren...
Això no és que algú d'aquest equip t'ha fet canviar d'opinió?
Podria ser.
És molt sa canviar d'opinió. No hi ha res pitjor que és immobilisme.
I no tinc cap problema. De bon de veres, i ho dic de tot cop, eh? Però en el principi, el primer que he pensat jo és atac de gelosia de mal. És que estava convençuda que viure amb un home tan sexy te fa tal vegada perdre confiança, i dic atac de gelosia.
És que estar amb un home guapo, amb una dona guapíssima, no te dona la felicitat. Perquè estàs tot el dia passant pena, clar, de què passarà? Perquè si tothom
depèn
està
de
tot
si
el dia...
Gelós o no, eh?
No tens, jo crec que...
O insegur o no.
Quan estàs amb una persona... És a dir, la parella de Sofia Loren no ha de ser fàcil. Perquè tu saps que és d'allò més desitjat del món i sabre que un moment determinat, picant pedra, és que arriba un moment que poden passar coses. És que és inevitable, com un moment determinat, per sí. Molt poc gelós que siguis...
Ho has de comprar així. Sí,
és que has de comprar el pack sense.
Idò, jo pensava que era un atac de gelosia amagada, perquè ella
no.
És una dona com de molt de caràcter. He confessat que li he demanat a la intel·ligència artificial.
És a dir, molt
és
bé.
Mal, o sigui, no ningú d'aquest equip que t'ha fet canviar d'opinió.
És mal, no. És a mal, és l'únic gelosa. Què creus?
Idò, t'ajur, diu, que curiós, eh? I a més, fa referència a diverses publicacions, i diu, no se reporten públicament trets de gelosia a la seva vida personal, ha estat majoritàriament discreta, sempre protegeix la seva privacitat, la de la seva família, he estat cercant després per internet, i sabeu que el que diuen les diferents fonts no asseguren que sigui gelosa ni molt manco, o sigui que podria ser el que deien a Susana Iborra com una espècie de pacte de la parella, tot i que no deixa de ser un poc sorprenent, perquè sent la seva feina relacionar-se amb actors, amb actrius, i poder fer besades si la pel·lícula té un contingut d'amor...
Ja veurem no de ser... si això se transforma en un xec en blanc amb molt de zeros
sí,
i amb una pel·lícula d'aquestes no, que passi història.
Però t'he dic una cosa, si d'aquí 2 anys la maniobra de presentació d'una pel·lícula, la maniobra publicitària, és George Clooney se torna a besar, aleshores sí que serà decepcionant. Potser no passi, però no ho descartem.
En tot cas, no deixa de ser una de les notícies del dia, ens crides atenció. Nosaltres sempre a les 9 tenim un breu espai que es diu De què parla tothom, i inevitablement avui hem triat aquest perquè pensaven que era un bon tema que encapçala la llista d'aquests De què parla tothom. Però a banda de George Clooney, també parla la gent d'altres qüestions i també són molt interessants i educatives, en aquest cas. Parlem d'una proposta adreçada als nostres majors.
Així és, Marta. Avui de matí el Centre Cultural Can Ventosa acull l'espectacle Te lo ponemos fácil, una proposta escènica que forma part del projecte social impulsat per la companyia de teatre de Blanca Marcillac, que recorrerà a Eivissa, Mallorca i també Menorca durant el mes de desembre, amb l'objectiu de millorar l'autonomia digital i l'econòmica també de la població sènior, un dels grups més vulnerables pel que fa als riscos financers i digitals.
I en volem parlar precisament de la directora d'aquesta companyia, Blanca Marcillac. Molt bon dia, com estàs?
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Encantats de saludar-te. I d'entrada te volien demanar com i per què neix aquest projecte, aquest Te lo ponemos fácil. Com va sorgir tot plegat?
Pues mira, estamos encantados de que vayamos a estar mañana en Ibiza. Como comentabas anteriormente, hemos estado en Menorca el sábado. El lunes hemos estado tranquilos, relajados, porque mañana nos espera un día duro, ya que estamos en Mallorca por la mañana en Palma y por la tarde en Manacor o yo en Ibiza. Y con este proyecto Te lo ponemos fácil. Un poco lo que hemos intentado es poner las cosas fáciles a los mayores en la autonomía digital y en esto de la educación financiera que es un mundo muy, muy moderno, muy actual y a la vez también un poco difícil, ¿no? para las personas mayores. Y hemos querido desde la compañía de teatro ayudarles con este tema y darles respuesta, también acompañarles, que se sientan parte de la sociedad, ¿no? Que creo que es algo muy importante, este colectivo que para mí es uno de los más vulnerables. Y este proyecto forma parte de una iniciativa que hacemos desde mi propia compañía de teatro junto con Colonia, donde hablamos de una abuela y su nieta, algo muy entrañable. Durante 45 minutos que dura esa primera parte de obra, vamos a quitar las piedras del camino que se encuentran los mayores en esto de las finanzas, en esto de la banca online, del mundo digital, y vamos dándoles respuestas de manera muy divertida, con una comedia, y la verdad que encantados porque... cada vez que terminamos una función con ellos, se bajan del escenario y lo primero que nos dicen es que se han sentido identificados, ¿no? Con lo que ha pasado en escena. Y yo creo que eso es lo mejor que te puedes encontrar cuando acabas una obra.
Jo crec que heu trobat una combinació perfecta, perquè hi ha humor, hi ha formació, també, no? Uh-huh, hi ha acompanyament. Sí. O sigui, la fórmula és molt pràctica, però també és molt divertida. Crec que és important, també.
Sí, totalmente. Tú lo has dicho. Combinamos esa parte educativa, formativa, ¿no? Pero con esa parte humana. Al final lo que intentamos es que los mayores aprendan, se sensibilicen sobre un tema tan a priori aburrido, ¿no? o complicado, pero que lo hagan desde una perspectiva cómica, divertida, que salgan de su zona de confort, que muchos de ellos nos lo dicen, ¿no? He esperado toda la semana para venir al teatro a veros, sobre todo para evitar esa también soledad no deseada, ¿no? Que muchas veces nuestros mayores tienen y que nosotros, pues con algo tan dinámico, tan divertido, como es el teatro, lo combinamos y funciona fantásticamente bien. Ten en cuenta que nosotros utilizamos el teatro como herramienta de transformación social, ¿no? Y no sé qué tiene esas tablas, que cuando alguien se sube es un espacio terapéutico, ¿no? Es un espacio seguro para los mayores y se transforman. Y yo creo que esa combinación es exitosa. Por eso, cuando bajan del escenario y se van a su casa, no solo han ido a ver una obra de teatro o a entretenerse, ¿no? Han ido, evidentemente, a disfrutar y aprender. Y lo hemos conseguido por, como tú dices, ¿no? Esa combinación tan necesaria de la parte pedagógica, educativa, formativa, con esa parte humana y dinámica para todos ellos.
Blanca, ja ho hem explicat, sereu per Balears tot el mes de desembre, a Mallorca, a Menorca, també a Eivissa, sí. I te volien demanar com ha estat una mica la resposta del públic sènior en funcions anteriors, que és allò que més els ha cridat l'atenció, que més els ha agradat o que més els ha engrescat.
¿Me oís? Ahora, sí, perdona, que se había cortado. Sí, hemos estado haciendo esa mini gira por Baleares, comenzando en Menorca. Hoy estamos, bueno, ahora mismo me he tenido que salir para atenderos, estamos en Ibiza. Y mañana déjame decirte además que en Mallorca y Manacor tenemos las localidades agotadas. Que esto hoy en día en el teatro es muy complicado, y la verdad que el público ha reaccionado de manera fabulosa. Sí que es verdad que me habían contado, y vosotros lo sabréis mejor que nadie, que de hecho Manacor es un territorio que le gusta mucho el teatro, que es muy amante de la cultura, y bueno, no me ha extrañado nada que hayamos podido llenar el espacio, que no es nada pequeño, para que pudieran venir todos ellos y hacer esta, bueno, finalizar, ¿no?, esta mini gira con todos los beneficiarios de allí de Manacor, que va a ser algo súper especial.
Opinions de la gent, que això és molt important. T'has dit abans que s'alegraven, no?, que teníeu com un molt bon feedback de totes les persones que havien assistit. Conta'm-nos algun exemple, perquè personalitzant podem entendre la necessitat que hi ha d'apropar el món digital i tota la desinformació que hi ha. Posa'm-nos algun exemple que hagueu viscut en els darrers dies, Blanca.
Sí, de hecho, te diré que cuando hablamos con ellos y nos cuentan un poco sus valoraciones, ese feedback, sus opiniones, claro, al principio vas un poco con miedo porque no sabes qué es lo que te van a decir, ¿no? Porque es un tema a priori tan rechazado que de alguna manera no sabes cómo pues bueno, llevarlo a cabo, ¿no? Pero claro, cuando nosotros quisimos crear este proyecto, nos sentamos con las personas mayores, les preguntamos qué es lo que hacía falta, qué necesidad querían que pudiéramos cubrir, ¿no? Y conseguimos que nos dijeran, oye, estamos muy perdidos con el mundo digital, estamos muy perdidos con las finanzas o con la banca online. Necesitamos que nos ayudéis de esa manera, ¿no? Y escuchamos, y a partir de ahí fue cuando quisimos crear este proyecto, ¿no? Y en Baleares había coincidido que no habíamos estado desde hace muchísimos años, y justamente este año hemos estado por partida doble. Hemos estado en noviembre haciendo con el gobierno de Baleares un proyecto sobre acoso escolar y salud mental para los jóvenes, y ahora en diciembre con esta mini gira de personas mayores en torno a la educación financiera y la ciberseguridad. Y de momento, pues el feedback que estamos recogiendo, tanto en Menorca como en Ibiza esta mañana, pues está siendo, la verdad, que exitoso. Ya nos piden que volvamos para que hagamos más funciones, pero bueno, está siendo, la verdad, que una semana preciosa, porque el público hacía tiempo, como te decía, que no visitábamos, sí. Y sois encantadores.
Sí, doncs així rotunda, eh? Perquè sí. Si la cosa va així de bé i encara queden un parell més de sessions i de no mostres d'aquestes...
Fa falta parlar.
Fa falta, i a la gent li agrada. Ah. No sé, està molt bé com a proposta. Que espereu també que la gent s'endugui, no?, d'aquesta experiència després de cada funció. No sé si ja vos han dit, mira, jo després d'haver-vos vist, d'haver-vos escoltat, me'n vaig amb, no sé, amb aquesta mica de missatge o d'empoderament, també.
Sí, intentamos también eso. Al final lo que queremos es empoderar a los mayores. De alguna manera ellos, te pongo un ejemplo muy claro, cuando creamos en este proyecto al principio nos encontrábamos con personas mayores que nos decían que no tenían ni móvil. Que no, pues bueno, que se habían encontrado en una situación de una sociedad que avanzaba tan rápido que a ellos no les daba tiempo, ¿no? Que les había venido todo de golpe. Entonces, este proyecto lo que está consiguiendo es empoderarles y que puedan sentirse parte de la sociedad, que es lo que ellos muchas veces reclaman. A nosotros están hartos de decirnos somos mayores, no somos tontos, ¿no? Hacernos parte de esta sociedad y de lo rápido que avanza, enseñarnos, educarnos. Y lo bueno e interesante con este programa es que lo hacemos de manera muy diferente a lo que están acostumbrados a hacer, muy dinámico. Ten en cuenta que sí que tienen formaciones, tienen talleres, pues bueno, tienen charlas, ¿no? Pero una obra de teatro donde ellos se puedan sentir identificados con lo que está pasando en escena, porque ven el personaje de la abuela y dicen, esa soy yo, no hay tanta pues bueno, propuesta, ¿no? Y nosotros en este caso lo hicimos y yo creo que también por eso está funcionando tan bien, porque es algo que ellos reclamaban, necesitaban, y el teatro da eso, da la necesidad de seguir aprendiendo y de fomentar también la cultura. Y la verdad que os invitamos a todos, si podéis ir hoy o mañana, estáis más que invitados, por supuesto. Y bueno, este es un poco el objetivo del proyecto, empoderarles.
Exacte. Clar, però que empoderar, ser... Blanca, no sempre és fàcil. No sé si ha estat senzill explicar temes digitals i financers des d'un espectacle teatral. Perquè, clar, si una cosa té sa banca, és que és un poc oscura. I entender-la no sempre és fàcil. Clar, a l'hora de crear sa vostra obra, clar, vos heu hagut d'adaptar a diferents nivells de lectura, perquè, clar, hi haurà espectadors que sí que sabran, per exemple, que és internet, com funciona un mòbil, però n'hi ha d'altres que potser el mòbil només l'han vist a ses mans dels seus nets. Clar, i tot el món ha d'entendre la obra i, sobretot, ha d'aprendre com evitar estafes digitals, financeres, sí, etcètera.
Sí, totalmente. De hecho, todo lo que acabas de comentar es todo lo que sale en ese guión de la obra. Nosotros, en este caso, los personajes, ¿no? Hablan de fraude, hablan de cómo prevenir las estafas, de cómo también ellos que puedan perder el miedo, ¿no? A enfrentarse a ese tipo de situaciones. Hablamos de la banca online, hablamos de diferentes opciones, ¿no? Que tienen ellos cuando ya comienzan en esa tercera edad. Pero claro, desde un concepto y un contenido muy básico, porque muchos de ellos pues les ha venido de golpe y no tienen ningún tipo de noción, ¿no? No es fácil explicarlo de repente de manera tan directa. Y nosotros, lo interesante aquí es que Alberto Velasco, que es el guionista y director de la obra, supo muy bien canalizar el mensaje en un tono adaptado al mayor, ¿no? De cómo el mayor se comunica hoy en día, porque no es lo mismo, evidentemente, explicárselo a él que explicárselo a una persona de 25 años que hoy en día, pues bueno, puede dominar ese tema, ¿no? Y ese lenguaje que utilizamos en la obra es el que hace que ellos puedan entender un poco más todos esos conceptos, ¿no? Y sobre todo también el perder el miedo, porque exacto, muchos de ellos al final lo que tienen es pánico a que me van a robar, a que yo no voy a hacer un bizum porque igual en vez de 20 hago 200, ¿no?
Ay, sí.
Claro, esa autonomía ellos muchas veces no la tienen por ese miedo previo, ¿no? Entonces nosotros en la obra les enseñamos cómo hacerlo y cómo perder también ese miedo. De hecho, después de la obra hacemos un taller interactivo para que ellos se suban al escenario, se conviertan en protagonistas, que eso les encanta, porque les encanta todo lo que sea un escenario y un micrófono. Y lo que hacemos con ellos es una serie de juegos teatrales, que uno de ellos es, pues bueno, un juego de preguntas para asegurarnos, ¿no? Que la lección ha sido aprendida y que si hay alguna duda todavía, pues que se pueda resolver, ¿no? Y por último, también hacemos un ejercicio que precisamente habla de eso, del fraude, que es un poco en lo que suelen caer ellos más, en lo que necesitamos que tengan más cuidado, y lo hacemos a través de la improvisación, para ver cómo ellos ellos reaccionarían a este tipo de situaciones. Y las actrices, en este caso, pues les van un poco guiando, ¿no? Si vemos que no lo están haciendo bien o que no saben qué respuesta dar en ese momento, les vamos un poco, pues bueno, poniendo la alfombra para que sepan qué es lo que deberíamos de hacer y dónde tendríamos que tener ese cuidado, ¿no? Y la verdad que combinamos eso, primero que ellos sean espectadores para que vean cuál es el problema y que luego en el escenario puedan resolver la duda, ¿no? Y esa combinación es perfecta para que puedan salir por lo menos de allí con al menos una lección aprendida y con esa prevención.
M'ha agradat molt, perquè és veritat que fa falta visibilitzar el dia a dia de la gent major i tots els dubtes que poden tenir. Jo ho vull recordar, estem parlant d'una iniciativa que combina teatre, que combina formació, Te lo ponemos fácil, i que recorrerà Eivissa, Mallorca i Menorca durant el mes de desembre. I hem parlat amb la directora de la companyia, Blanca Marcillac, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta proposta.
A vosotros.
De bon de veres. Gràcies.
Gràcies. Gràcies, abrazo.
Igualment. Són les 11:29. Ara parlarem tot d'una de qüestions que tenen a veure amb aquestes festes, les nadalenques, perquè si heu de sortir de viatge, heu de saber, probablement ja ho sabeu, que si no heu agafat bitllets, està la cosa prou difícil, perquè els preus són elevadíssims. Parlem tot d'una i també vos donarem alguns tips o consells per viatjar, si podeu en aquest cas, de la millor manera possible i també de la més econòmica. Tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, el dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Amb les festes de Nadal arriba una de les decisions més importants per a moltes famílies i sobretot per a molts de viatgers. Com viatjar, quan i, el més important, a quin preu?
Penso que un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh.
dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice.
Enguany, encara que l'interès per viatjar en aquestes dates augmenta, també veiem que els preus dels vols de temporada alta tendeixen a ser més alts que en altres períodes de l'any i que habitualment els bitllets pugen a mesura que s'acosta el 24 de desembre si no ho han planificat amb una mica d'antelació. Això passa en bona part perquè per Nadal és una de les èpoques amb més moviment de passatgers, amb prop de 100.000 vols programats a tot l'estat espanyol entre el 20 de desembre i el 7 de gener, un increment del 17,7% respecte de l'any passat.
També és important destacar que la resta de factors, com la demanda elevada, la menor disponibilitat de seients i les polítiques també tarifàries de les aerolínies, poden empènyer els preus dels bitllets cap amunt a mesura que mos acostam a això, a Nadal. Experts en preus de vols recomanen reservar amb certa antelació, molt mesos abans, si és possible, perquè, com passa habitualment, els bitllets tendeixen a pujar i són més cars a mesura que s'apropa la data de sortida si no hi ha suficient oferta o si la demanda és més elevada, Marta.
Saluda en Pedro Fiol, president d'Aviva, per parlar de com està evolucionant el preu d'aquests vols, quins consells donen les agències de viatges i què poden fer els nostres oients per trobar millor tarifes. Bon dia, Pedro.
Què tal? Molt bon dia.
No me diguis que ja arribem tard, val? Que encara hi ha esperança.
Perdona, no t'he sentit.
No, te deia, no me diguis que ja feim tard, perquè vull pensar que encara hi ha esperança de trobar bones ofertes. Aquest last minute que va deixar d'existir, però que a vegades també sorgeix.
Sí, no, en aquests moments ja pràcticament trobar bons preus per partir per les dates de Nadal a cap d'any és missió impossible. És vera que en els aeroports on hi ha més freqüència, tal, més freqüències aèries, tal vegada és més fàcil perquè pots trobar un horari no tan còmode per tu i pots trobar preus més o manco raonables, però hi ha moltes, molt d'horaris i moltes rutes que en aquest moment és gairebé impossible i caríssim.
Què diries que influeix més? La demanda, la capacitat, les polítiques tarifàries, que mos acosten cada vegada més a les dates clau? Què és allò que fa que pugi més el preu?
Sobretot la gran demanda. Jo sempre dic que els preus econòmics a certes dates ja no apareixen, no existeixen. És a dir, un per molt que s'hi posi molt de temps a reservar per les dates de Nadal, és molt complicat trobar anar a Madrid per 50-60 euros anar i tornada, perquè les companyies ja saben que hi haurà una gran demanda i que és qüestió d'esperar per intentar omplir l'avió. Ben que dic que és vera que si t'hi poses en temps pots trobar més barat que si no mos hi posam ara, però que ningú es faci idea de que per molt que se posi d'un any per l'altre, trobarà anar-se'n a Madrid, a Barcelona, a València, on sigui, dia 23 de desembre, de 9 a 20 euros. Això ja és impossible. Bé, que dic que aquí també hi ha un poc, el que has dit tu, el tema de les polítiques tarifàries que estan viciades una mica per intentar optimitzar aquestes rutes en temporada alta.
Hi ha qüestions que ja no sé si confiar o no i que tu podràs dir si són certes, que són sobre els factors que poden influir. Tenim la demanda, la capacitat, les polítiques tarifàries de les aerolínies, tenim després les hores de compra d'aquest bitllet, els dies de la setmana, jo no sé, de tot aquest grapat de coses, fins a quin punt tenen una base real o fins a quin punt ja són invencions?
No, no és una invenció, és Big Data, evidentment, per jo, i sempre ho he dit, va en contra del consumidor, perquè abans, quan no hi havia aquesta intel·ligència o aquesta digitalització, evidentment, hi havia com una sèrie de tendències, alcistes, no alcistes, en funció de la temporada, unes previsions, però és que en aquest moment hi ha un control de la conducta del consumidor en tot moment, és a dir, cada accés que fem a les planes webs, inclús les agències de viatges, que també mos controlen per Big Data, i és una de les coses que jo sempre m'aqueix, és a dir, la conducta dels propis agents de viatges, que som un grapat i un parell a nivell nacional, inclús a nivell autonòmic, que feim aquestes recerques, ajuden per nutrir tota aquesta informació i viciar el procés. Per això jo crec que el Big Data s'ha d'agafar molt amb pinces i no descarcaria demà la comunitat europea posi una mica es fre i observi que això tal vegada pot arribar a ser una conducta abusiva per als consumidors, perquè en el final el Big Data el que va cercar és intentar optimitzar en el màxim els recursos disponibles per intentar fer-los més profitosos per a les companyies, en decadència de l'interès del consumidor, que el que vol és pagar més barat.
Clar, na Marta t'ho ha demanat, tu ja has dit que ja han fet tard, és a dir, si ara volen partir de viatge, ja no seria una bona data per reservar aquests bitllets. Quan haurien d'haver-lo reservat, Pedro?
Ai.
Haurien d'haver posat remei en aquest problema per juny, però clar, ara hi ha com a molta tendència a comprar coses un any vista, i jo és que tenc una edat que no sé si a juny de l'any que ve ni si seré viu, ni si tindré ganes d'anar...
Ai, Xisco.
M'aguantes, per favor, no comenceu a fer de mo mare, que no li agrada que digui aquestes coses.
No, a mi tampoc.
No sé si seré viu o si tindré ganes d'anar a veure Alejandro Sanz, per exemple, per comprar entrades.
Estic en aquesta mateixa tesitura, Xisco Nadal, eh?
No, per tant, Fiol, quan t'han de comprar els bitllets? Perquè jo, pot ser juny, me fa unes ganes boetes anar a passar el cap d'any a Miami, però llavors s'atraca la data i dic, pues ara no tenc cuerpecito de Miami. Quan t'hauria de batriar els bitllets perquè me sortissin a compte?
Mira, lo seu seria sempre amb més de mig any d'antelació. El que passa que, com bé dius, Xisco, les persones no tenen moltes vegades aquestes previsions a llarg termini, i comprar un bitllet de 6 mesos vista o inclús més, realment se mos fa un poc complicat, perquè evidentment no sabrem què faran demà, com han d'anar a fer aquestes tal vegada previsions a llarg termini, i sobretot els residents. Els residents, fins que no comença l'escola, ve la campanya, com dic jo, d'Escort Inglés, per fer un pot dir-ho, i s'ha vuelta al cole i començàvem a veure 4 llumets de Nadal, és que no despertàvem. I què passa? Que enguany, no sé per què, hem esperat més que mai, i ara mos estem trobant les oficines de gom en gom, la gent que vol ofertes per Nadal, i clar, la paraula oferta i Nadal són incompatibles. Però si les persones volen pagar manco, com a mínim, en aquests moments, i sobretot amb aquesta gran demanda mundial, que ja no només xerrant de vols a la península, xerrant de vacances a nivell internacional, o t'hi poses en 6 mesos, o de trobar preus amb oferta, aquesta paraula d'oferta, és molt complicat.
Clar, reservant tant de temps d'antelació, no sé si t'obliga o mos recomanes que mos obliguem contractar també una assegurança, perquè, clar, no sabem què pot passar en 6 mesos vista.
Mira, el tema de l'assegurança per jo és vital, i sobretot quan és un viatge combinat, és a dir, que a part de l'avió tenim contractat altres serveis, com pot ser un cotxe de lloguer, una estadia, activitats, però clar, hem de recordar una cosa, el seguro no és una barra lliure de dir, és que ara no m'hi fa ganes d'anar-hi i no hi aniré. El seguro sempre ha d'haver una causa justificada, sobretot, per posar un exemple, una causa mèdica o una força major que t'impossibilita de fer aquest viatge. Però clar, fer-nos un seguro, que això a vegades és vos populi i la gent va molt errada, se pensen que per tenir segura després pots dir, mira, saps que en vez d'anar a veure en Alejandro Sanz, vull anar a veure en Taylor Swift. No, la cosa no va així. El seguro sempre ha d'anar associat i vinculat a una causa major, ben que dic que és molt recomanable, i nosaltres com a agències de viatge sempre posem el seguro per davant, però tampoc te dona aquesta garantia de dir, escolta, és que en el final, per posar-te un exemple, no he aconseguit entrades perquè aquest concert en el final he arribat tard i no he pogut aconseguir entrades per anar-hi. Això, et seguro, no se'n farà càrrec, ben que dic que és un bon aliat per certes coses, però no pas fet de desestimar els plans a la nostra voluntat.
Clar, i potser acabes un cap de setmana a Bratislava, però no tens entrades per anar a veure a Taylor.
Bé, però vos Bratislava.
Que, bé, perdona, té unes escultures de carrer meravelloses, per tant, sempre és una bona excusa anar a Bratislava, però et cert que te podries quedar fora aquestes entrades. I d'ara m'has donat un disgust, Pedro, perquè jo no me pensava que el Reis o el Pare Nadal m'aduria una sorpresa de darrer moment, però clar, com el Pare Nadal o el Reis no s'hagin posat a pensar fa 6 mesos, me vaig venir que, com a molt, podré anar a fer una volta per el passeig marítim.
Bé, Xisco, aquí hi ha un matís, i ara te donaré una alternativa. És veritat que si mos posam a cercar un vol de línia regular o low cost per una plana web, per una agència de viatges online o una agència física, serà complicat, però hem de tenir en compte que les agències moltes vegades fem aquest paquet, que ja tenim el vol precontratat, i aquí moltes vegades sí que pots trobar lo millor, no una oferta, però una disponibilitat en el darrer moment de fer algun tipus d'estadi o circuit, però en modus de paquet. És a dir, el que no pots dir és maquet en lo bo, que és només el vol, i l'altre m'ho agafaré per meu compte. No, ja. És a dir, tu has de contractar el paquet sencer. I aquí és cert que tenim algun buit, perquè no sempre anem en el 100%, i tal vegada tenim circuits per Egipte, per Marroc, per exemple, tenim també qualque disponibilitat per anar a Lapònia, que cerca un fred, ben que dic que hi ha cosetes, però tot ha de ser empaquetat. Si miram el tema de vol regular, dir, ara me'n vull anar a Tailàndia, no, no, vull que no. M'ho facis a medida, no trobaràs res.
Idò, mira, com que ara no podem fer marxa enrere, de cara a l'any que ve sí que ens poden posar amb un poc més de temps. Sis mesos.
Més de juny.
Exacte, amb la calorada, ja començar a preparar les escapades de Nadal. Pedro Fiol, moltíssimes gràcies. Bones festes, si no tornem a parlar.
Gràcies a vosaltres, sí. Espero tornar a parlar tal vegada antes de Nadal i poder felicitar-vos en persona.
Ai, serà tot un gust, serà tot un gust. Moltíssimes gràcies, company. 11 i 43 minuts, uns consells. Continuem tot d'una.
IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntament de Palma.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3. Tots donem una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 11 i 45 minuts. Saludem a la nostra companya al dia a Menorca, Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia, avorrellam avui d'un jaciment de Menorca, Sant Agustí Vell. És un dels jaciments de patrimoni mundial de la UNESCO, situat a la zona que conformen els assentaments talaiòtics de la zona dels barrancs del migjorn de l'illa. En aquest jaciment, des de fa anys, s'hi estan duent diferents campanyes d'excavació i restauració per conèixer un poc més el terreny i tot el passat històric que hi ha en aquesta zona. Un dels responsables és l'arqueòleg i codirector de l'excavació Damià Ramis, que ens acompanya aquí als estudis d'IB3 Ràdio Menorca. Com estàs, Damià? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
Aquesta nova campanya, què significa? Perquè ja fa, ara ho ratllàvem fora micro, uns quants anys que esteu fent feina a Agustí Vell.
Sí, sí, vam començar les excavacions ja fa 8 anys. Penso que cada any fem una campanya d'un mes de durada, aproximadament, que llavors es du molt més temps encara per fer l'estudi de totes les troballes que fèiem i redactar els informes. Però sí, sí, ara, el mes passat hem acabat la 8a campanya i, bueno, els resultats com ens han estat molt interessants. Els primers anys, vull dir, excavar el jaciment de la cultura talaiòtica a Mallorca o a Menorca significa més moure pedres i grans blocs de pedra que no excavar terra. I sobretot els primers anys del projecte les varen dedicant a això, a llevar grans nivells d'enderroc i també d'acumulació de pedres que havien fet els pagesos a la zona d'excavació. I ara, aquests darrers anys, ja estan arribant a nivells arqueològics que ens estan donant una informació preciosa sobre l'ocupació en els darrers segles de la vida d'aquest poblat.
De quina època data es poblat de Sant Agustí Vell? Quina informació en tenim?
Mira, A Menorca hi ha 150, aproximadament 150 pobles talaiòtics, vol dir que a si mateix és un gran nombre, però, diguem, de Sant Agustí Vell té tota una sèrie de singularitats, i una d'elles és l'existència d'un talaiot amb una cambra interior que encara conserva les vigues d'oestre, després de 3.000 anys, i dic 3.000 anys perquè han fet unes datacions de carboni 14 de cada una d'aquestes, són 5 vigues, i el resultat ha donat aproximadament 1.200 abans de Crist. Vol dir que ara mateix és evidència més sòlida, la principal prova per situar l'origen de la cultura talaiòtica. I clar, i llavors la vida d'aquest poblat se perllonga durant tot el primer mil·lenni abans de Crist fins a la conquesta romana, aproximadament. En concret, el nivell que estem trobant, ens agradaria trobar nivells més antics, que són els que costa més i diguem, la part més antiga de la cultura talaiòtica, la més desconeguda aquí a Menorca, a nivell de poblats, a nivell de funeraris, tot el contrari. Jaciment com la Naveta d'Estudons o la Cova d'Escarris, ens estan donant molta informació a nivell funerari, però els temes despoblats, en els moments inicials, pues, costa trobar aquesta informació precisament per aquesta llarga ocupació. I llavors és el que te digui, el que estem trobant són nivells ja del segle III abans de Crist, que són producte de la reutilització i la reforma d'estructures més antigues.
És un poblat de gran superfície, Agustí Vell?
Sí, sí, sí. Dins d'aquesta gran quantitat de poblats que hi ha a Menorca, una de les característiques és que la mida és bastant variable. I hi ha un conjunt un petit de poblats, aproximadament 5 o 6, que tenen 3 hectàrees o més, fins a 5 o 6. I en aquest sentit, Sant Agustí Vell té unes 3 hectàrees i mitja d'extensió, els desgrossos.
I és un dels desgrossos, i l'estat d'esjaciment és òptim per la seva excavació i estudi?
Sí, sí. Bé, penso que en general les feines del camp durant un període molt llarg han provocat la transformació, la destrucció, com li vulguen dir, de parts dels poblats talaiòtics o de jaciments arqueològics en general, però en el cas de Sant Agustí no mos podem queixar, és que l'estat de conservació és prou bo, i en el sector on estem fent feina, que és en el voltant d'aquest talaiot que té les vigues d'oestre, ara que han llevat aquest nivell d'enderroc, les estructures adossades en el propi talaiot tenen més de 3 metres d'alçada. És una cosa absolutament monumental.
Quins elements hi ha que destaquin en aquest jaciment per les seves peculiaritats, per les seves característiques?
Bé, ja t'he dit, el jaciment en general conserva 2 talaiots, nosaltres estem feina ja t'he dit, al voltant d'un d'ells. Llavors també hi ha un conjunt molt interessant de depòsits d'aigua, sitges o cisternes excavades a la roca, i en concret aquí on estem fent feina nosaltres, que també està envoltat d'altres estructures, però tenim un edifici de planta rectangular que s'adossa en aquest talaiot de les vigues d'oestre. I precisament van triar aquesta zona per començar el projecte, perquè, mira, nosaltres duim encara més anys fent feina just aquí de vora, s'estudi a Cornia Nou, i allà tenim un gran talaiot on també hi ha un edifici semblant, de forma més o manco rectangular, que també s'adossa en el talaiot gros. I allà sí que han tingut la sort de trobar nivells del període talaiòtic inicial, aproximadament entre l'any 1600 abans de Crist, amb uns resultats també totalment novedosos. Això que t'aixer ha estat la feina dels darrers 17 o 18 anys. En concret, aquest gran edifici és un espai d'acumulació d'utensilis i d'eines de transformació de productes agraris i també d'emmagatzematge dels propis productes agraris. Vol dir que han trobat una gran quantitat de restes faunístiques, de fauna domèstica i també de cereals, sobretot ordi i en menor mesura blat. Vol dir que això m'ho està xerrant d'un tipus d'organització social i, de qualque manera, indicant ja l'existència de desigualtats, la cultura talaiòtica que, en certa manera, també entra un poc en conflicte en la visió tradicional que se tenia de l'origen de la cultura talaiòtica com una societat igualitària i amb poques diferències. Què passa? Que això fins ara és un únic cas d'estudi i nosaltres ens interessava molt el cas de Sant Agustí i aquest edifici molt semblant per veure si podien trobar un paral·lel en restes de les mateixes cronologies.
L'heu trobat?
Diguem, estem encara en nivells d'enderroca. El que hem excavat aquests primers anys en els exteriors, en el voltant, són coses més recents, del segle III abans de Crist, com vos deia, que és una pel·lícula completament diferent, però també molt interessant, perquè, diguem, si durant la primera fase de la cultura talaiòtica les comunitats indígenes viuen molt aïllades, molt d'esquena en les influències exteriors, en el segle III estem trobant el contrari, no? Ja s'arribada de materials i evidències d'aquests contactes, d'introducció d'espècies faunístiques noves, de conreus nous, també molt tardanament respecte en el món que mos envolta, vol dir que la societat que vivia aquí era molt primitiva i de qualque manera poc interessant pels comerciants que se movien per Mediterrani Occidental, però bueno, estem trobant evidències d'aquests moments.
Just uns dies heu presentat juntament amb una Cecília Ligero, que també està fent de feines amb tu, Damià, en aquest projecte, aquestes novetats de la nova campanya de Sant Agustí Vell. Quines troballes són les més rellevants i que heu pogut mostrar i que heu trobat al voltant d'aquest talaiot?
Exacte. Na Cecília ha començat a fer feina en altres enguany, precisament a Sant Agustí, i s'encarrega de la restauració de Montes. És un camp que encara no havien començat a fer-hi feina, i ja era ben necessari de començar a restaurar les restes arquitectòniques que havíem anat descobrint aquests anys passats, no? En concret, els elements més interessants on ha intervingut ell aquest any és una gran pica feta de marès, de roca calcària, que deu fer quasi un metre de llarg, que és de forma rectangular, que està encara in situ, però estava fragmentada en diversos trossos, i ella l'ha restaurada. Llavors també tenim un paviment, un empedrat de lloses planes, que, clar, l'hem documentat, hem situat la posició de cada una de les lloses i les entretes per excavar davall. I la gran sorpresa ha estat que entre les lloses han trobat un conjunt de ceràmiques de producció local, però que imiten formes clàssiques. Vull dir, això és una d'aquestes dades novedoses, diguem, del segle final de la cultura talaiòtica, no? Que comencen a inspirar-se en models de ceràmiques d'importació que arriben i comencen a imitar les o diguem, reproduir-les a la seva manera, no? I tenim un oikos, que és una espècie de gerra, per dir-ho d'una manera planera, per abocar líquids, que tradicionalment se relaciona en servici de vi, i una gerra de dansa alta, avui no, una tassa de dansa alta, i vol dir que segurament estem davant d'un ritual on aquestes peces ceràmiques se varen depositar entre les lloses de Sant Pedrat. També és molt interessant.
I se sap d'on arriben aquestes peces en aquestes èpoques? Ens donen informació de so?
Sí, també. Això també és molt interessant perquè, a més de veure que hi ha aquestes relacions, aquests contactes exteriors, tenim set zones de fabricació dels diferents productes que arriben, o fins i tot a nivell dels productes agraris o ramaders, de set zones d'origen d'aquestes plantes o animals, no? I el que estem veient és que segurament el vector, diguem, els mercaders que interactuen més en les comunitats talaiòtiques són els mercaders púnics, i bàsicament púnics de la colònia d'Eivissa.
Que allà hi havia producció de vi en aquelles èpoques, no encara a Menorca, però allà, i per tant el vi arribava en aquelles èpoques de l'illa d'Eivissa.
Exacte, és una d'aquestes coses que a tot el voltant de les Illes Balears ja feia segles que ja se conrava la vinya i se feia vi, i aquí les Balears no tenim cap evidència que abans de Romà se'n fes. Sí, és una d'aquestes coses.
I quines actuacions futures hi ha previstes ara, a partir d'ara? Ja està acabada i supos que n'hi haurà més?
Sí, ara diguem el que vol dir en el principi, ara ve la feina més fosca perquè sé que se fa dins el laboratori.
Clar, ara toca el laboratori, després de la feina de camp.
I hem de rentar tot el material, hem de fer net, hem de fer els inventaris, hem de processar totes les evidències que tenim. Una altra cosa que feim és que hem recollit una gran quantitat de sediment del nivell d'abandonament que hi havia sobre aquest paviment de lloses que vos he dit abans, que en aquest sediment després el flotam amb aigua i és on poden recuperar les llavors i les restes de carbons que mos informen sobre l'agricultura i el paisatge vegetal d'aquell moment. Val dir, ara venen mesos de feina que en menys vistosa.
Idò, molt d'ànims amb aquests mesos de feina i moltes gràcies, Damià, per escapar-te de la feina i estar uns minutets aquí compartint una estona de ràdio. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per interessar-vos.
I doncs ja ho veus, aquestes novetats que tenim d'aquest jaciment Patrimoni Mundial de la UNESCO de Sant Agustí i Vell.
I que important preservar la nostra història, el nostre patrimoni, sens dubte. Moltíssimes gràcies, companya. 11:57, tot un esports. L'actualitat esportiva amb Miqui Tous. Bon dia.
Bon dia. I d'avui tenim dia de Copa del Rei perquè juga el Mallorca a partir de les 7 a Corunya contra el Depor. Farem en el programa Esport 3 tota la prèvia d'aquest partit amb el nostre company Toni Fuster, que ja es troba a Galícia, l'hotel de concentració de l'equip mallorquinista. És una eliminatòria partit únic, per tant, el Mallorca necessita guanyar per passar el vuitens de final. Avui juga el Mallorca i demà juga l'Atlètic Balears, que rep l'Atlètic de Madrid de primera divisió. Un partit molt esperat. Avui parla el tècnic de l'Atlètic Balears, Luis Blanco. També l'escoltarem a Esports 3 i també parla el tècnic de l'Atlètic de Madrid, el Xolo Simeone. Per tant, farem prèvia d'aquest partidàs que també viurem demà a partir de les 7 a IB3 Ràdio.
Vos escoltam. Vinga, fins més tard. Bon dimarts també. El repàs a l'actualitat i a tots els continguts del dia a IBC Formentera. Laura Tur, bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I d'on altres, avui començarem parlant del sector de la restauració a les Pitiuses. Ho farem amb en Miquel Tur, el president de PIMEF Restauració, que aquestes setmanes ja sabeu que hi ha molts de sopars previstos. I ara que estem en ple ambient prenadalenc, parlarem de paraules i coses prenadalenques amb en Bernat Joan, el doctor en Filologia Catalana, i acabarem obrint el nostre espai per les famílies, que feim habitualment els dimarts. Avui amb na Belén Albite. Tot això, Marta.
Moltíssimes gràcies, Laura. I el dia a Mallorca, Jaume Noguera?
Mira, començarem parlant d'una bona notícia pels pescadors i, per, i una mala notícia per les espècies invasores, perquè el Consell de Mallorca ha donat carta blanca per pescar cranc blau. Tothom que vulgui pot pescar cranc blau, perquè aquesta espècie invasora està fent mal a la nostra fauna. I, a més, és molt bo per menjar. Per tant, plegueu cranc blau i aquest Nadal menjareu marisc de gratis. També parlarem d'un mapa de l'any 1447 que el Consell ha comprat a Sotheby's. És una carta nàutica de Pere Rossell, de més de 500 anys d'antiguitat, que afortunadament quedarà en altres. Bona notícia per Margés, també. El Ministeri ha reconegut el certificat de formació professional per a aquells que fan marges. I també sabrem com va el Museu d'Esbrodat de Sant Llorenç, que ja té la seva recta final i que esbrodat forma part de la història llorencina.
Tornem demà a partir de les 9. Que tingueu un bon dimarts. Dear, we're still goodbying, but as long